El primer cafè de Ràdio Estel.
Què tal? Salutacions, benvinguts un dia més al primer cafè de Ràdio Estel. Aquest dijous 17 de juliol, al programa analitzarem el problema de la corrupció als ajuntaments que pot agreujar la desconfiança dels ciutadans en els poders públics. Serà el mirador de l'actualitat. Poc abans de les 9 del matí farem el cafè amb Neus Sotomayor, directora de la Universitat Internacional de la Pau, que acull la seva activitat els propers dies. Ja a la segona hora, com cada dijous, tindrem l'Hora del Consumidor amb la col·laboració de l'Agència Catalana del Consum i també la directora del programa Plusvàlua, Carla Gràcia. Seguim també amb la pregunta de la setmana dins la secció El pitjor del pitjor amb la Laura Aznar sobre el reconeixement dels poders públics a les víctimes de la dictadura franquista. I entrevistarem també al final del programa l'expert en màrqueting Ferran Fisas, empresari i autor del llibre Manual de supervivència per a l'empresa familiar. Tot això i més aquest dijous al primer cafè de Ràdio Estel.
Comunica't amb el primer cafè per correu electrònic elprimercafe@radioestel.cat. Facebook i Twitter del programa @primercafeestel i per telèfon al 93 409 2774.
A partir d'ara fins a 10 del matí us acompanyarem Ignasi Miranda, qui us parla Sara Cruz, a la producció David García, Ferran Capdevila i Eric Correra, a la redacció Gerard Campos, Miquel Vera, Laura Aznar i Clara Ortiz, a la selecció musical Maria Sierra Rodríguez i a les vies de so Xavi Aguilar i Toni Huguet. Tot seguit repassem les notícies més destacades d'avui dijous.
La informació del dia amb Sara Cruz.
Comencem explicant-vos que la cimera europea s'ha tancat sense cap acord pel que fa al repartiment dels càrrecs clau pendents de la Unió Europea. Els caps d'estat i de govern comunitaris han negociat fins aquesta matinada per repartir-se els càrrecs dins les noves institucions, però tot plegat, com dèiem, s'ha acabat sense cap mena de concreció. Laura Aznar, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Els 28 es tornaran a reunir el 30 d'agost i s'espera que aleshores ja hauran consensuat el relleu de Herman Van Rompuy i el nom també dels representants d'exteriors d'Europa. Sí que hi ha hagut acord, en canvi, en la suspensió de la cooperació financera amb Rússia com a mesura de càstig a Moscou per la crisi d'Ucraïna. A Brussel·les ningú vol parlar de fracàs i li han volgut treure tot el dramatisme. Hi ha marge, però el que ha passat torna a mostrar com avui dins la Unió Europea cada cop és més difícil arribar a acords a la primera. En principi hi ha consens, la cap de la diplomàcia europea ha de ser la socialista per mantenir els equilibris polítics. La candidata italiana té el suport de França i Alemanya, però els països de l'est s'han negat a donar-li el càrrec, almenys de moment.
I canviem de qüestió perquè el president espanyol, Mariano Rajoy, ha advertit a Artur Mas que no entraran debats absurds, diu, amb ell, que no negociarà cap pregunta i tampoc que no hi haurà cap consulta.
Rajoy ha garantit que no es farà el referèndum que reclama la Generalitat amb el suport de Convergència, Esquerra, Iniciativa i la CUP. Ho ha afirmat precisament en arribar a la reunió del Consell Europeu de Brussel·les. Rajoy ha explicat també que encara no s'ha fixat una data per a la reunió que mantindrà amb Artur Mas al Palau de la Moncloa, però ha afegit que preveu que serà abans de les vacances d'estiu.
I per cert que el president Artur Mas ha començat ja a preparar el terreny per aquesta reunió que es preveu amb Rajoy. Segons TV3, el president va trucar ahir dimecres Oriol Junqueras, Joan Herrera i David Fernández per enfocar, sembla, aquesta trobada a la Moncloa.
Mas ha volgut escoltar les seves impressions i alhora esvair els dubtes que en les últimes hores s'havien obert sobre la possibilitat que l'acord sobre la data i la pregunta no tinguessin alguna esquerda.
Recordem també que ahir el Parlament va aprovar en comissió la llei de consultes amb els vots contraris del Partit Popular Català i de Ciutadans. I d'altra banda, l'exdiputada del PP, Montserrat Nebrera, serà la cap de llista de CiU a les eleccions municipals del 2015 a Sant Just Desvern.
La direcció local del partit ho ha proposat a l'Assemblea de Militants d'aquest dimecres, que ho ha ratificat àmpliament amb un 74% dels vots a favor, un 14% en contra i un 12% d'abstencions. Nebrera situarà Llorenç Rei cap a la llista en els comicis del 2011. CiU té actualment 5 regidors a l'oposició en aquest municipi del Baix Llobregat. Nebrera va ser diputada pel Partit Popular entre el 2006 i el 2009, quan va abandonar l'escó i el partit.
I el nou alcalde de Torredembarra, Pere Font, renunciarà, sembla, al sou que comporta el càrrec, segons ha informat el seu consistori.
Aquesta és una de les primeres decisions que ha pres després d'accedir a l'alcaldia contra tot pronòstic i sense cap vot, ni tan sols el seu, en el ple per triar el substitut de Daniel Massaguer, de Convergència i Unió. Tant Massaguer com Font i quatre regidors més estan imputats en el cas EFIAL, de presumpta corrupció.
I parlem ara d'un altre cas de corrupció, el cas Método 3 d'espionatge polític, que apuntarà atenció judicialment cap al convergent Xavier Martorell pel presumpte espionatge a dirigents d'Unió.
Els fets haurien passat quan Martorell era responsable de seguretat del Futbol Club Barcelona i ara el fiscal demana que se l'imputi. La investigació apunta que Martorell va ordenar espiar dos regidors d'Unió de Sant Cugat del Vallès, Xavier Amador i Joan Requesens, amb diners del Club Blaugrana. També s'hauria investigat Marc Giró, contractat com a càrrec de confiança de l'aleshores alcalde de Sant Cugat, Lluís Recoder. Suposadament, el Método 3 va facturar per aquesta feina, més de 25.000 euros en 5 factures.
Passant gairebé 6 minuts de les 8 del matí, obrim Crònica Internacional. Israel i Hamas accepten finalment la treva de 5 hores demanada per l'ONU per raons humanitàries. Entrarà en vigor a les 9 d'aquest mateix matí, d'aquí una hora, hora nostra, Laura.
L'objectiu de la ONU és abastir d'aliments la franja i evacuar els ferits més greus. Aquest alto el foc arriba després d'una altra jornada intensa de bombardejos des dels dos bàndols que han causat la mort de 25 palestins en les darreres 24 hores. Entre els cadàvers s'hi troben 8 nens, 4 dels quals van morir ahir en un atac aeri mentre jugaven a futbol a la platja. Després de 9 dies d'ofensiva militar israeliana, la situació a la franja de Gaza ha empitjorat considerablement amb danys materials en infraestructures vitals que podrien arribar a afectar l'aprovisionament d'aigua.
I d'altra banda, la justícia holandesa declara els Països Baixos responsables civils de la matança de Srebrenica.
L'any 1995, els cascos blaus holandesos van abandonar a la seva sort els ciutadans d'aquesta localitat bosniana i sota el control del general Ratko Mladic, que va ordenar una de les pitjors massacres després de la Segona Guerra Mundial. El resultat va ser que uns 8.000 homes musulmans de Srebrenica morissin a mans de l'exèrcit liderat per aquest general. La demanda contra l'estat holandès la va presentar la Fundació Mares de Srebrenica per la presumpta responsabilitat del país en el genocidi. Aquesta fundació, que representa uns 6.000 familiars dels morts, manté que Holanda no va saber defensar els musulmans. La sentència reclama als Països Baixos que paguin una compensació als familiars afectats.
I acabem aquest repàs internacional explicant-vos que la justícia sueca va acordar ahir finalment mantenir l'ordre de presó preventiva contra el fundador de Wikileaks, Julian Assange. Recordem que aquesta ordre es va dictar el novembre de l'any 2010, quan ell no hi era per la presumpta comissió de 4 delictes sexuals.
El tribunal ha desestimat els arguments dels advocats defensors del periodista australià que porta 2 anys refugiats a l'ambaixada de l'Equador a Londres. L'Equador li va concedir asil polític per temor que fos enviat a Suècia, als Estats Units, on podria afrontar un judici militar per difondre la informació confidencial a través del portal d'internet Wikileaks. El tribunal ha considerat que Assange segueix sent sospitós dels càrrecs que se li imputen i que hi ha risc real de fuga. Per això ha estat i ha intentat prolongar l'ordre de detenció. Thomas Olson, que és el seu advocat, ha qualificat de desproporcionada l'ordre de detenció.
En esports, el brasiler Adriano ha estat sotmès a un estudi electrofisiològic per tractar una alteració del ritme cardíac trobada en la revisió mèdica d'aquesta pretemporada. El temps de baixa aproximat és de 4 a 6 setmanes, Laura.
El jugador farà entrenament físic i específic durant aquest període de temps. Adriano és un dels futbolistes del primer equip que s'havia posat a les ordres de Luis Enrique en aquest inici de pretemporada.
I d'altra banda, l'exentrenador del Barça, Gerardo Martino, el Tata Martino, té números per ser el nou seleccionador argentí, segons va desvetllar ahir, sense voler, el vicepresident de l'Associació Paraguaia de Futbol, Gerardo Acosta.
En una entrevista de ràdio, Acosta va assenyalar que Martino no tornarà a ser seleccionador paraguaià perquè ja ho té arreglat per entrenar a l'Argentina, això ho ha dit.
Doncs sí, d'altra banda, Kiko Casilla ha afirmat que aquest estiu sembla que no marxarà. La seva intenció és complir l'any que li queda i continuar més temps a l'Espanyol.
El porter tarragoní acaba contracte la temporada que ve, però ja fa temps que sona com a reforç per al Real Madrid, que només hauria d'abonar la meitat de la seva clàusula de rescisió, és a dir, 10 milions d'euros per recuperar-lo.
I d'altra banda, també us destaquem que la premsa madrilenya dona per fets també els fitxatges de Toni Kroos i Keylor Navas pel Real Madrid, i l'Atlètic de Madrid i el Chelsea també sembla que han arribat finalment a un acord pel traspàs de Felipe Luis. En ciclisme, us destaquem que Toni Galopin guanya l'etapa amb gran decisió i valentia en els últims quilòmetres.
El jove ciclista francès s'ha anticipat en l'últim quilòmetre de l'etapa per rodar els últims metres en solitari. Galopin perdia el Tour en l'etapa de dilluns en detriment de Nibali.
I acabem explicant-vos que hi ha hagut segona victòria de la selecció espanyola d'hoquei patins, formada gairebé íntegrament per jugadors catalans en l'europeu d'Alcobendas, han vençut contra França per 7-2.
Estàs escoltant el primer cafè de Ràdio Estel.
8 i aproximadament 10 minuts. Eric Gorrera, molt bon dia.
Bon dia, Sara.
Com estàs?
Molt bé.
Vas anar ahir a un festival de Degoll de Gom, que ara parlarem, però abans vens de la notícia curiosa, com sempre, i cada dia és més curiosa, perquè es veu que es venen texans, Eric, estripats per tigres, ossos i lleons. Explica'ns això.
Com bé indica, Sara, la marca de texans Zoojins s'ha associat amb un zoo a Itachi, al Japó, per involucrar alguns dels animals més ferotges del món en el procés de disseny d'uns pantalons. Tigres de Bengala, ossos bruns i lleons reben les joguines habituals, vells pneumàtics i pilotes de goma, però embolicats amb roba texana. Els animals hi juguen a la vegada que dissenyen. Amb el material desgastat es dissenya el pantaló texà, que s'etiqueta segons els animals que han participat en cada peça.
I amb aquest himne dels Pirates, de Maricel, us expliquem que Degoll de Gom, com ja us avançàvem, celebra els 40 anys amb una festa a Montjuïc i escalfant motors, doncs, per aquest retorn de Maricel, Eric.
Actors, músics, autoritats i el públic de Degoll de Gom van celebrar ahir al vespre els 40 anys de vida de l'emblemàtica companyia de teatre en un marc envejable, la muntanya màgica de Montjuïc. Molts artistes que han treballat durant aquests anys amb la companyia van formar part d'un espectacle que va fugir de sentimentalismes i no va dubtar a donar un toc reivindicatiu pel que fa al manteniment de la cultura. Durant l'acte, els directors de Degoll de Gom han revelat el nou repartiment de Maricel. Roger Berruezo i Ana San Martín interpretaran els papers dels dos protagonistes, Said i Blanca. Ho podem tornar a veure a partir del 25 de setembre. A banda de Maricel, Degoll de Gom ha portat als escenaris altres obres que s'han convertit en grans èxits del teatre català, com Antaviana, Nit de Sant Joan, El Mikado, Flor de Nit o Els Pirates.
Em va agradar, Eric, com dèiem, hi vas anar, eh?
Em va encantar.
Bé, me n'alegro molt. D'altra banda, també us destaquem aquesta hora que Adele anuncia nou disc i nova gira.
Després de 19 i de l'èxit fulgurant de 21, Adele ha anunciat nou disc, que probablement es titularà 25, seguint la tònica de posar l'edat que tenia a l'escriure les cançons als títols dels seus àlbums. Ho han anunciat per Twitter els World Music Awards, que han afirmat que hi haurà gira el 2015 a la cantant britànica. La cantant ja havia avisat a través de les xarxes socials que tornaria a l'acció després de setmana.
I acabem aquest repàs cultural amb un apunt molt breu, i és que el Canet Rock tornarà l'any vinent.
Així és, Sara. Josep Maria Mainat ha confirmat a RAC1 que hi haurà una segona edició del festival.
Doncs moltes gràcies, Eric Correra, també Laura Aznar, i nosaltres ens quedem amb aquest himne dels Pirates, de Maricel, tot esperant que arribi l'Ignasi Miranda.
A Ràdio Estel, el primer cafè.
bon dia, un minut i serà un quart de nou. Ahir es va instal·lar la primera porta de la façana del Naixement, una de les quatre que n'hi haurà a la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona. La porta està ubicada al pòrtic central de la Caritat. És de bronze i té una alçada de més de 7 metres per 3 d'amplada. El projecte de les portes s'acabarà l'any vinent. La façana del Naixement exposa els principals esdeveniments dels primers anys de la vida de Jesucrist en un conjunt escultòric i ornamental ple d'optimisme i alegria pel que fa al seu missatge, en què tota la creació celebra el naixement. Les portes encaixen en aquest context i estan inspirades en la natura. Cadascuna de les quatre portes projectades és diferent. El disseny de les portes de la façana del Naixement ha estat presentat i aprovat per la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat, ja que des de l'any 2005 la façana del Naixement i la cripta del Temple de Gaudí formen part del Patrimoni Mundial de la UNESCO. L'autor d'aquest projecte, presentat ahir, és l'escultor japonès Etsuro Soto, que col·labora amb el temple des de l'any 1978. I coincidint amb la nova escalada de violència entre palestins i israelians, la Comissió General de Justícia i Pau a Espanya expressa en un comunicat fet públic ahir el seu horror i la seva indignació. Justícia i Pau qualifica d'inacceptable i criminal l'actuació de les parts implicades en aquest nou episodi de guerra a través de l'assassinat múltiple i deliberat, el bombardeig i, segons diuen, també el llançament de coets sobre població civil, així com l'ús d'aquesta població com a escut per perpetrar agressions causant o provocant conscientment la mort de persones innocents. Una vegada més, l'entitat eclesial fa una crida a les parts enfrontades i a tots els actors implicats perquè aturin de forma immediata i incondicional les hostilitats i dirigeixin tots els seus esforços cap a la consecució d'una pau justa i duradora mitjançant el diàleg, el reconeixement mutu i el respecte pels drets humans de les persones i els pobles. Passem ara a principals titulars de portades de diari, quan passa un minut i mig d'un quart de nou. La Vanguardia titula Messi es converteix en el primer contribuent i es refereix així al fet que el crac del Barça ha pagat 53 milions per l'IRPF en un any i ha saldat els seus comptes pendents amb Hisenda. El periòdico: Rajoy replica a Mas que no negociarà la consulta, refereix així a les declaracions del president espanyol abans, uns dies abans de la reunió anunciada amb Artur Mas. El País: la tercera via, entre cometes, agafa força amb vigílies de la reunió Rajoy-Mas. El Punt Avui titula Mas amb cohesió. El president contacta amb els líders dels partits del bloc sobiranista abans de veure Rajoy per reiterar el full de ruta. I finalment destaquem avui la portada del diari Ara, titula amb una imatge de Mas i Rajoy d'esquenes, Rajoy i Mas es rearmen abans de la reunió.
Ràdio Estel, refrescant. A l'hora de comprar, poden sorgir dubtes, preguntes o reclamacions. Per això, els dijous a les 9 i 10 del matí, dins del Primer Cafè, ens acompanya l'Agència Catalana del Consum a l'hora del consumidor, amb Carla Gràcia, perquè a l'hora de comprar no quedi res al tinter. L'hora del consumidor, els dijous a les 9 i 10 del matí, al Primer Cafè de Ràdio Estel. Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis. Estelnet. Neteja i manteniment de tombes, nínxols i panteons amb solucions biològiques especials perquè vostè pugui visitar els seus éssers estimats sense preocupar-se de res més. I si és una persona gran o amb problemes de mobilitat, Estelnet li ofereix transport i acompanyament. Informi-se'n a www.estelnet.es i al 93 179 76 39. Estelnet, perquè recordar-los és estimar-los.
Emporta't a casa les millors ofertes d'Hipercor.
Ara tens més de 1.000 productes amb la segona unitat al 50%.
Així, si t'emportes dues ampolles de litre d'oli d'oliva verge extra, Cossur, Ojo Blanco o Picual Intenso, t'estalvies el 50% de la segona unitat i el litre et surt per 1,84 €.
Acostuma't als nostres bons preus a Hipercor i també a Hipercor.es.
Bracafé us ofereix l'àrea de serveis.
Passen gairebé 5 minuts d'un quart de 9 del matí, coneguem aquesta hora com se circula per autopistes i carreteres, des del RAC, Roger Serra.
Hola, bon dia. Aquesta hora el més important és l'accident que s'ha produït a l'autopista del Maresme, a la zona de Badalona, en sentit Barcelona. Els vehicles són al voral de la via, però hi ha aturades importants entre Montgat i Badalona. Això a l'autopista del Maresme, força plena ara amb retencions importants d'entrada a la ciutat de Barcelona. Pel que fa a l'autopista del Vallès, la C58, aquí parlaríem de retencions intermitents habituals a Sabadell, a Badia, entre Montcada i el Nus, això d'entrada a Barcelona, entre Montcada i Ripollet de sortida. Anem cap a l'extrem sud de la ciutat comtal, l'autovia 2, encara força carregada a l'altura de Pallejà i més endavant a Cornellà. I acabem amb l'enllaç del Papiol. Hi ha retencions de 2-3 quilòmetres en aquest enllaç del Papiol, tant a l'AP2 com a l'AP7. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Roger. Bon dia. I ara connectem amb el Centre d'Informació Transmet per saber l'estat dels transports públics a l'àrea metropolitana de Barcelona. Denis Medel, molt bon dia.
Molt bon dia. Doncs bé, en aquests moments hem de destacar incidències pel que fa al funcionament del transport públic que dona servei a Barcelona i a la seva àrea metropolitana. Tal com ens indiquen els diferents operadors, metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya funcionen amb normalitat. És tot des del Transmet. Molt bon dia.
Bon dia. I finalment, coneguem el temps.
Hola, bon dia. Ja ens podem preparar a passar calor perquè avui en farà molta, demà encara en farà més, afluixarà una miqueta dissabte i no serà fins diumenge que notarem temperatures una mica més baixes o, si més no, no tan altes com les que s'esperen avui i els dos propers dies. Avui temperatures que estaran situades per damunt dels 30 graus a tot Catalunya, tret d'una estreta franja litoral i de les parts més altes del Pirineu. A l'interior, temperatures de més de 35 graus, especialment al Pla de Lleida i també a punts del Prepirineu, tant de Lleida com també de Girona. Pel que fa a l'estat del cel, lluirà el sol durant tot el dia, tot i que amb la presència aquest matí d'alguns núvols al sud de la costa de Tarragona i també aquesta tarda núvols d'evolució causats per la mateixa calor a les comarques del Pirineu. Les temperatures demà encara pugen més. Podríem fregar demà fàcilment els 38 o 39 graus a les comarques de l'interior i arribar a temperatures de 31 a 34 graus a la mateixa costa. Per tant, doncs, ens hem de preparar a passar molta calor, com deien, tant avui com també de cara als propers dies. Dissabte la calor afluixa una mica, però, tot i que les temperatures puguin baixar un parell o tres de graus, la calor continuarà sent intensa. Haurem d'esperar diumenge a tenir temperatures una miqueta més baixes, però seran temperatures igualment altes, però ja més normals per l'època de l'any. Tant avui com els propers dies, tranquil·litat meteorològica pel que fa al cel, tindrem un ambient bastant assolellat en general, únicament amb la presència d'alguns núvols de mitja tarda cap a les comarques del Pirineu, que en principi no han de donar precipitacions. De cara a dissabte, sí que augmentarà una mica més la nuvolositat i tant dissabte com diumenge els ruixats i les tempestes seran una miqueta més importants cap a les comarques del Pirineu. La setmana que ve la començaríem amb un ambient amb temperatures altes, però res a veure amb les altíssimes temperatures que esperem avui i els dos propers dies. Ja en aquests moments, a la ciutat de Barcelona, la temperatura és de 26 graus. Hi ha 19 graus a Girona. A Lleida, la temperatura en aquests moments és de 22 graus i a Tarragona, de 21 graus.
Els productes Bracafé es poden trobar a molts dels millors establiments i també a les nostres franquícies, cada vegada més nombroses a Catalunya i ses illes. Així doncs, ens trobarà a Ronda Universitat 35, entre Plaça Catalunya i Balmes, Sants 36 i 251, Plaça Tatuant 17, Travessera de Dalt 85, Travessera de Gràcia 38, Via Augusta 124 i a Menorca, s'Avenida 28 de Sant Lluís i Plaça Colom 5 de Maó. A Ràdio Estel, el primer cafè.
Els divendres a les 6 de la tarda, la salut cosa de tots. L'espai de salut amb la col·laboració de la Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell. 30 minuts per parlar de forma planera de temes sanitaris, per entendre millor què ens passa, per què ens passa i què hem de fer per estar millor. La salut cosa de tots. Cada divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Música. Ràdio Estel i Catalunya Cristiana celebrem els nostres aniversaris amb un viatge a Roma del 15 al 19 de setembre presidit pel cardenal Lluís Martínez Sistac i on assistirem a l'Audiència General del Papa Francesc. T'apuntes a un esdeveniment històric per només 595 euros. Inclouen el ferri Grimaldi anada i tornada, hotel de 4 estrelles, pensió completa, trasllats i visita. Apunta-t'hi. Més informació al 93 409 27 70.
Al Centre Comercial Sant Eloi, a Andorra, hem modernitzat les nostres instal·lacions. El Centre Comercial Sant Eloi, el de tota la vida, es modernitza. A més d'alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs, llar i benzinera, al nostre supermercat hi trobaràs productes frescos d'alta qualitat. Som representants a Andorra d'Espar i Monoprix. Al Centre Comercial Sant Eloi trobaràs qualitat en el producte, en el servei i en l'atenció personalitzada. Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra. En Estelnet somos profesionales especializados en la limpieza y la conservación de tumbas, nichos y panteones. Trabajamos en cementerios de Barcelona y el Vallès para que usted no se preocupe del mantenimiento a la hora de visitar sus seres queridos. Y si es una persona mayor con problemas de movilidad, Estelnet le ofrece transporte y acompañamiento. Más información en www.estelnet.es y en el 93 179 7639. Estelnet, porque recordarles es quererles. El mirador de l'actualitat.
Sobresous cobrats per 44 alcaldes catalans, entre ells el de Sabadell, Manel Bustos, que va dimitir fa uns dies, i el cas de presumpta corrupció a l'Ajuntament de Torredembarra, han destapat aquests dies nous problemes dins una realitat que, malauradament, no és nova. Recordem que la Federació de Municipis de Catalunya destituïa ara fa dues setmanes el seu secretari general, Adolfo Moreno, imputat en l'anomenat cas Mercuri i mà executora dels alcaldes, que ja han dit que se senten enganyats per l'organisme supramunicipal i aleguen desconeixement sobre els diners que rebien, que pensaven que corresponien a les seves responsabilitats en la mateixa federació. En l'altre focus, més recent, l'alcalde i 6 regidors de la Junta de Govern de l'Ajuntament de Torredembarra eren detinguts el 26 de juny passat després que la Guàrdia Civil escorcollés el consistori. S'acusa els membres del govern local d'haver encarregat informes de forma irregular a l'empresa de consultoria EFIAL per 18.000 euros al mes, alhora que s'investiga l'adjudicació de treballs també, suposadament irregular, a la consultora Teico. Avui ens preguntem què és el que falla en la gestió municipal i, sobretot, si aquests i altres casos anteriors de presumpta corrupció en l'àmbit local faran créixer, d'alguna manera, la desconfiança dels ciutadans en els poders públics, sobretot de cara a les eleccions municipals que ja estan convocades pel 24 de maig de l'any vinent. Laura, bon dia novament.
Hola, bon dia. El cas Pretòria, de presumpta corrupció urbanística, que va provocar la dimissió de l'alcalde de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz, ara fa 3 anys, i altres episodis de suposada adjudicació irregular de terrenys, ha destapat un problema precisament sobre la necessitat d'una millora en la regulació d'aquests temes. I és que els ajuntaments decideixen sobre projectes que són molt importants per a la vida ciutadana. Vetllar per la seva transparència i la seva ètica és bàsic en un sistema democràtic on la proximitat, a més, deixa molts alcaldes i regidors, o bé en una posició de gran acceptació social, o bé en l'extrem contrari, manifestament desacreditats. La plataforma Sabadell, lliure de corrupció d'alguna manera, ha exercit aquests dies de portaveu d'una indignació social latent davant la sensació de traïció que molta gent té quan veu corrupció en els polítics locals. Demanava ahir mateix la imputació dels 44 alcaldes investigats per haver cobrat suposats sobresous a la Federació de Municipis de Catalunya. El col·lectiu ciutadà que exerceix l'acusació popular en el cas ha presentat un escrit al jutjat número 1 de la capital del Vallès Occidental en què demana que d'aquesta manera es garanteixi la investigació i la plena defensa dels implicats. Sigui com sigui, aquest i altres casos ens posen sobre la taula el problema de la gestió municipal i la seva regulació legal, que segurament és la qüestió de fons més enllà de casos concrets de males pràctiques comeses per alcaldes i regidors que no han d'embrutar tota la política local i encara menys portar a una generalització a l'hora de valorar el que passa. El problema, en qualsevol cas, requereix solucions que de moment no arriben.
Laura, amb aquest paisatge obrim el mirador d'avui. Ens acompanyen en aquesta ocasió a l'estudi 3 de Ràdio Estel Karina Mejías, portaveu de Ciutadans al Parlament de Catalunya. Bon dia, benvinguda.
Molt bon dia.
També és amb nosaltres Eulàlia Reguán, experta en cooperació i delegada a Barcelona de Fiare Banca Ètica. Bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
I saludem finalment Òscar Mateos, politòleg i professor de la Universitat Ramon Llull. Bon dia, benvingut.
Molt bon dia.
Bé, en el cas de Karina Mejías ha estat també regidora, no?, a l'Ajuntament de Barcelona.
Sí, sí.
I en el cas dels altres em sembla que no tenen experiència en política municipal.
No, jo com a mínim no tinc experiència en política institucional de cap tipus. En política podríem dir que em faig cada dia.
Però... Sí, exacte, això és una cosa de tots, oi? També senyor Mateos ho podria dir.
Subscriuria una mica el que diu l'Eulàlia, sí.
I com a ciutadans, almenys això és el que hauria de passar. El que més coneixem de prop és la política local, no? Això ens passa una mica a tots. Coneixem les obres que fa el nostre ajuntament, com gestiona l'adjudicació d'un projecte o un altre, i aquí és on de vegades no sempre el que es fa, almenys de cara a les investigacions que hi ha hagut, és net. Aquí què és el que passa? A veure, qui vol començar a obrir foc?
Home,
si es pot dir així.
Per al·lusions, no? Dir que la política municipal és potser per les persones que tenim vocació política la política més interessant, perquè és la que tens més a prop al ciutadà i que, per tant, el teu treball té un efecte immediat en les persones més properes, no? I, per tant, jo crec que és molt, molt gratificant que quan les coses es fan bé, que és el que tothom pretén, que les coses es facin bé i que tinguin un resultat positiu per les persones que tens més pròximes, doncs és molt enriquidor. Ara bé, què és el que ha passat durant aquests anys? Mira, en primer lloc, jo crec que el que ha passat és que els ajuntaments han anat assumint competències que no poden assumir perquè no tenen capacitat per gestionar-les i en molts casos doncs, no tenen tampoc recursos per fer-les. I com que no tenen recursos, han de buscar altres vies per les que aconseguir-los. No? I això provoca que hi hagi moltes persones que en aquesta troballa de nous recursos, doncs aprofitin i posin la mà a la caixa. I quin ha estat l'instrument fonamental per aconseguir aquests recursos extras? Doncs el fet de que els ajuntaments han assumit una competència que de fet no haurien de tenir, que és la competència d'urbanisme. I aquesta competència, és a dir, la regidoria d'urbanisme, era, per dir-ho d'alguna manera, durant anys anteriors, doncs aquella nena bonica, no?, que tothom volia ser regidor d'urbanisme. Per què? Doncs perquè això significa que tu tens capacitat de requalificar terrenys que tenien un ús determinat, en molts casos ús rural o ús agrícola, es requalificaven, arribava un lobby de constructors que et deia, escolta, si tu em requalifiques això, m'ho fas urbanitzable, jo aquí construeixo un edifici de pisos necessari o no necessari, però que es vendrà amb un preu absolutament inflat perquè no val el que és per als diners pels que es venen i tu t'emportaràs una comissió. I això, aquesta era una pràctica que havia ha resultat absolutament constant a la política local arreu d'Espanya i en molts altres indrets d'Europa. No? Per tant, jo crec que és aquí on s'ha de posar el límit. I com s'ha de posar el límit? Doncs garantint que aquestes competències les tingui la comunitat autònoma o les tingui a l'Estat, en aquest cas, per intentar ordenar el territori, i segons, posant mecanismes de transparència i de control pel que és tant la gestió pública com la gestió del diner públic.
Ara bé, això que vostè ha dit de requalificar un terreny, construir habitatge i d'alguna manera gestionar els diners no sempre és il·legítim, pot ser una pràctica legal també, no? De vegades sí. Està molt mal vist això.
Sí, el que passa és que tal i com han anat evolucionant les coses, lo extraordinari en aquests moments és que hi hagin municipis que ho hagin fet bé. És a dir,
el problema és que molts ho han fet malament.
Molts ho han fet malament.
Judicialment, de forma presumpta, s'ha fet malament.
Jo crec que és precisament perquè no hi ha hagut aquests instruments de control i sobretot perquè no hi ha hagut mecanismes de transparència.
Més opinions. Eulàlia Reguant?
Jo no entraré en el debat de les competències, perquè jo sí que no comparteixo que els municipis no hagin de tenir les competències d'urbanisme. Sí que podríem veure el grau o quins nivells i quines escales de presa de decisions o d'ordenació del territori s'ha d'anar fent als diferents nivells de govern i de gestió, tant a nivell municipal com autonòmic com estatal. però sí que els municipis per mi sí que haurien de tenir-la, però jo crec que sobretot el que denota és la, el que ha passat i el que s'està visquent actualment o s'està sabent actualment, perquè els casos de corrupció malauradament vol dir que fa anys que els estàvem vivint, és la manca de transparència, la perpetuació en els càrrecs de molta gent que fa que al final confonguin la voluntat d'un poble que és qui els ha escollit amb la seva pròpia voluntat i confonguin i es confongui que un està allà perquè es deu a una sèrie de gent i no als seus propis interessos, i a una, jo crec, legislació, una manera d'entendre les coses que facilitava que un no es preguntés d'on venien els diners ni per què eren aquells diners que un estava cobrant. És a dir, que els alcaldes que estan a la federació, que estaven a la federació de municipis, ara aleguin que és que no sabien d'on venien els diners i que es pensaven que era gràcies a la seva responsabilitat, mai ningú s'ha preguntat o mai ningú es va preguntar d'aquesta gent per què els ingressaven aquests diners. És la manera més fàcil, no? Si jo no pregunto, jo no sé què passa,
que interpreto... Que es pensaven que eren per la seva feina a la Federació de Municipis.
Però jo sí que crec que és evident que són casos aïllats, però estem començant a veure que no són tan aïllats, no? I que, per tant, sí que hem de treballar per la transparència, per l'explicació real dels pressupostos, no? Més enllà de grans línies pressupostàries, la gent i s'ha de poder veure exactament cada línia que comporta i quins diners són, i sobretot jo crec en la limitació de càrrecs, la rotació, l'assumpció de responsabilitats per part de tots de manera rotatòria.
Uh-huh. Hem de dir que Eulàlia Reguant ens ho ha dit algunes vegades per vincles personals, tot i que no és militant i sí que coneix per dintre la CUP, que la CUP és un grup municipalista, de fet, no? Va néixer molt en l'àmbit municipal, a Mataró, en llocs del Maresme.
Sí, però bueno, jo crec que hi ha altres experiències també municipals en
grups independents, també.
Que roten, podríem parlar de les candidatures alternatives del Vallès, per exemple, que agafen també aquest sistema de rotació molt més... clara amb totes les persones que en formen part, on hi ha una part de presa de decisions col·lectiva i per tant s'intenta ser el màxim de transparent possible. És evident que hi ha una part de gestió del dia a dia que a vegades no es pot dur a terme d'aquesta manera i que hem de veure i que s'ha de veure els límits de fins on arriba el traspàs de la presa de decisions a tothom i fins on és més la gestió del dia a dia, però que com més transparent és, més obert és, més difícil és arribar a aquests temes i a confondre aquestes voluntats.
Aclarim que nosaltres tractem aquest tema des de la neutralitat, de forma íntegra, de forma general, i no volem contraposar uns grups polítics amb uns altres dient que uns són millors perquè tots tenen les seves coses, evidentment, no? Senyor Mateos, no sé si vostè vol ser la veu més independent avui o...
No, subscriuria que tot té a veure, diguem, amb la necessitat i un procés, no?, doncs que d'alguna manera està en el debat públic en els últims 3-4 anys. Jo crec que en el sí del 15M aquesta necessitat, diguem, d'una major transparència en l'àmbit polític va ser, doncs, un dels elements que a més, després sí que ha anat repercutint una mica, no?, i alguns partits polítics han anat fent seva aquesta demanda i proposant algunes coses d'aquest tipus, però està clar que en el cas de mecanismes que ve dit per la transparència d'alguna manera és un dels elements clar. De totes maneres, i diferenciant i potser tirant doncs, més o fent una mirada sobre Barcelona, jo crec que segurament hi ha un nivell, no?, de la política municipal petita, no?, del petit municipi on segurament doncs, hi ha una realitat determinada i una política municipal, diguem, de ciutats com la nostra, la de Barcelona. Jo mirant la de Barcelona sí que crec que també hi ha una autocrítica a fer al conjunt de la ciutadania. I és com d'alguna manera hem deixat la ciutat en mans de la política professional, no? És a dir, segurament hi ha grups que han continuat fent política al marge de les institucions, però el conjunt de la ciutadania, i ho estem veient en aquests moments, no?, tot el procés de mercantilització de la ciutat, no?, que s'ha produït en els últims anys i com un si va, diguem, del centre, no?, va de Plaça Catalunya fins a la catedral, té la sensació certament de que està en un parc temàtic, no? I per tant, aquí sí que crec que hi ha un exercici de responsabilitat, una ciutadania que en els últims anys ha despertat a una certa consciència política. Quan parlo de ciutadania estic parlant en termes generals. Evidentment, sempre hi ha grups, gent que ha continuat fent coses, no? I el moment i la conjuntura actual crec que és especialment rellevant i interessant perquè hi ha un intent per part de la ciutadania de reapropiació d'aquesta política institucional. És a dir, l'exemple de l'Escup jo crec que és interessant en aquest sentit. L'aposta de Guanyem Barcelona pot ser una aposta interessant en termes de política feta també pels ciutadans. que el que està posant de manifest que és un allunyament que es veia a les enquestes del CIS, que posa, no?, a la classe política i al conjunt dels polítics com a principal problema considerat per la ciutadania. Per tant, és un element que o bé els polítics que s'hi dediquen, diguem, dins del marc dels partits a tot plegat, fan una veritable autocrítica o no estaran entenent el missatge de fons del conjunt de la ciutadania. I, per altra banda, jo crec que la ciutadania s'ha començat a autoorganitzar i a plantejar en un moment i una conjuntura com aquesta és hora, doncs, a fer d'una altra manera les coses, no?
Òscar Mateo s'ha referit al 15M, aquest moviment anomenat dels indignats. Les primeres manifestacions d'aquest moviment es produïen ara fa gairebé 3 anys i mig, tot just abans de les eleccions municipals últimes. Exacte. És a dir, que hi ha molta connexió, no?, entre l'àmbit de decisió local i el que va ser aquesta mostra popular. Han comentat vostès coses molt interessants, diverses. Abans de continuar amb això que vostès han dibuixat amb els seus comentaris, els volia preguntar quins problemes veuen en el cas de Torredembarra concretament i en els de presumptes cobraments il·legals de 44 alcaldes. Eulàlia Reguant deia alguna cosa, però més concretament,
home,
què en pensen?
En principi, el del cobrament dels 44 alcaldes, i a propòsit del que deia l'Eulàlia, les persones que cobren nòmina i que veuen reflectida en la seva nòmina una sèrie de coses, doncs és difícil que vagin a preguntar, escolta, això per què ho cobro? Entén que la persona que està emetent aquella nòmina ho fa legalment i no ho fa il·legalment. Per tant, s'ha d'anar a buscar a l'origen d'aquesta corruptela i a l'origen precisament de qui disposa de diner públic sense tenir obligació de fer-ho o que el malmet atribuint-lo a persones que no l'han de cobrar. Per tant, jo crec que aquí a totes aquestes organitzacions supramunicipals, perquè la Federació Catalana de Municipis s'ha destapat ara aquest afer, però fa pocs anys es va destapar un altre de diferent a l'Associació Catalana de Municipis. És a dir, eren organitzacions que rebien una quantitat de diners que es gestionaven amb un absolut descontrol, precisament perquè no hi havia mesures de transparència i mecanismes de control per saber exactament a què s'hi dedicaven, no? Però el que jo em referia respecte al tema de dels municipis, jo crec que el tema de la corrupció és un tema que és absolutament, en el cas de Catalunya, està absolutament institucionalitzat. És a dir, el que ha passat a Torredembarra és un dels casos de més flagrant indignació, és indigna i de frau als ciutadans de la manera més vergonyosa. És a dir, amb un senyor se li agafa amb les mans a la massa, no? Amb les mans al calaix, se'l posa a la presó i es decideix per al grup majoritari posar un altre que està imputat pel mateix cas. És a dir, això és un frau a la democràcia, això és un insult a la ciutadania absolutament intolerable. I el que hem d'aconseguir és aplicar mesures de regeneració democràtica i sobretot fer fora de les institucions aquests partits que han institucionalitzat la corrupció com una eina habitual de comportament en les
persones.
No, jo crec que en alguns casos els partits, és a dir, els casos de corrupció estan esquitxant sistemàticament els dos grans partits que han governat habitualment Catalunya, i per tant jo crec que aquí la corrupció, la institucionalització de la corrupció és el que hem d'erradicar a través de l'aplicació de mesures de transparència. Ara arribarà una llei que s'aprovarà, suposo que aviat, i sobretot aplicant de manera contundent els mecanismes de control de diner públic. És a dir, no només pel tema d'urbanisme que hem comentat fa un moment, però en les contractacions públiques, en l'atribució de contractes públics, hi ha hagut un forat de frau que la màxima expressió ha sigut el cas de la ATL, no? Jo crec que són coses que la ciutadania no tolera i, evidentment, hi ha reaccions d'aquestes de tornar-se contra la manera de fer política.
Sí, sobre el que hem dit de Torredembarra i els 44 alcaldes, opinions diverses que hi pugui haver.
Jo tampoc conec molt en detall, però jo, en tema de la Federació de Municipis, ja, jo ho he dit abans, jo entenc que és evident que si un veu en una nòmina no pregunta, però també ens hem de plantejar per què és per segons quines coses sí que es cobra i per d'altres no. És a dir, jo entenc que més enllà de parlar de la corrupció aquella il·legal que després la justícia pot perseguir, també hauríem de parlar de molts cobraments que seran legals, però que haurien de ser una mica immorals o, si més no, discutibles, que pel simple fet de tenir un càrrec, a partir d'allà hi hagi una sèrie de dietes o una sèrie de coses que un pugui cobrar. Jo sí que crec que, més enllà de parlar dels partits o de persones que han institucionalitzat la corrupció, hauríem de parlar, i ja ho he dit altres vegades aquí també, que la corrupció és el sistema. És a dir, hem fet un sistema, o vivim en un sistema, que ha facilitat això i que ha permès això. Jo sí que crec que com a ciutadania ens hem de corresponsabilitzar, perquè el que hem fet és delegar absolutament la gestió en una sèrie de persones despreocupant-nos-en, però que el sistema que està tal com està muntat permet o ha permès durant anys la corrupció i, com deia ara al principi, més enllà d'aquella que és il·legal, hi ha un altre tipus de traspàs d'influències, també de diners, que, tot i ser legals, posen en discussió l'ètica i la professionalitat d'aquells polítics professionals que estan al capdavant de les institucions.
Però, segons vostè, si el sistema és corrupte, llavors l'hem de canviar des de dintre, hem de reformar-lo?
Que... És a dir, és evident que s'ha de canviar el sistema, ho estem veient tant a nivell econòmic i a nivell global com a nivell local, i, per tant, el que es tracta és no fer una reforma al sistema, sinó canviar de la baix, és a dir, treballar per construir un sistema en el que visquem on la transparència estigui en l'eix de tota la presa de decisions i de la gestió d'allò públic, on la participació i la democràcia sigui realment també en l'eix, és a dir, on no només es tracti de poder opinar cada 4 anys o demanar l'opinió a la ciutadania cada 4 anys, sinó en aquelles decisions que són importants que la ciutadania pugui participar, i per tant que es tracta de canviar absolutament. És a dir, estem veient una sèrie de casos de corrupció que tenen a veure amb el món de la construcció, que tenen a veure amb una bombolla immobiliària que indirectament o directament clarament ens acaba portant a la crisi del sistema econòmic que vam començar a viure fa uns quants anys. Per tant, vol dir que tot realment està lligat i que hem d'anar molt més enllà.
Òscar Mateus.
No, jo estic d'acord, és a dir, que d'alguna manera el que tot plegat està posant de manifest als últims anys és que ja existeix una cultura de la corrupció dins d'un determinat sistema, no? I per tant, la sensació de que tot és possible, o de que inclús es poden produir, diguem, situacions d'aquestes de tipus fraudulent, inclús on els propis responsables o no són conscients o no volen ser conscients o no existeixen els mecanismes per detectar aquest tipus de coses. Però aquesta cultura de la corrupció, evidentment, té a veure doncs, amb un allunyament de les institucions del conjunt de la ciutadania i un procés, en aquest sentit, de manca de fiscalització de l'exercici polític, no? En aquest sentit, jo vull fer un incís. Jo crec que és important aquí diferenciar quan a vegades pot donar la sensació de que s'està parlant des d'una perspectiva antipolítica o no, no? Jo crec que precisament el que està produint-se ara en el conjunt de la ciutadania no és antipolítica ni molt menys. És a dir, antipolítica té a veure doncs amb una deriva demagògica del conjunt, diguem, doncs, del discurs. I en aquest sentit, precisament, el que s'està fent, com deia abans, és un procés de reapropiació de la ciutadania, de l'exercici de l'activitat política institucional i de la voluntat de millorar les regles de joc, que siguin més equànimes, de millorar una sèrie de mecanismes que beneficien el conjunt, que no generin una situació com la d'aquestes.
Als indignats, a Podemos, per exemple,
no,
altres...
Em refereixo a la crítica que entre tots plegats fem, d'alguna manera, no, al conjunt de les institucions, que pot donar la sensació, és a dir, que hem de diferenciar, no, i que, d'alguna manera, el que estem veient ara és com també els grans partits el que fan és replegar-se, defensar-se una mica, doncs, en aquest sentit, no, de considerar que el que ve de fora és antipolítica, etc. I, per tant, en aquest sentit, cal diferenciar el que és antipolítica amb el que és un exercici del conjunt de la ciutadania de voler tornar a controlar d'alguna manera o tenir consciència de com funciona el conjunt de les institucions. No? I en aquest sentit, jo diria, estem més en un procés d'empoderament del conjunt de la ciutadania, de tornar doncs, a pensar en clau de com fer doncs, d'una manera transparent, d'una manera més democràtica el funcionament de les institucions, que no a lo contrari. No?
Carina Mejías havia demanat la paraula.
Sí, no, al fil del que diu l'Òscar, no, jo crec que el que estem és en un procés de mirar, de millorar la nostra qualitat democràtica. És a dir, jo crec que la democràcia ningú la posa en dubte. Ara sí que el que jo crec que tots els partits en general o totes les persones que volen millorar les coses, el que volen és una millora d'aquesta qualitat democràtica, i aquesta millora passa per diverses coses. En primer lloc, respecte a el que deia l'Eulàlia, intentar canviar el sistema completament per fer-lo molt més transparent i molt més... Això és una qüestió d'educació, és a dir, l'ètica ha de tornar a col·locar-se com a eix fonamental de l'educació i saber que hi ha coses que es fan en benefici del conjunt, en benefici de l'interès general, i per tant tothom n'ha de ser conscient de que hi ha uns diners i unes accions que el que van no és el profit personal, sinó que van en benefici de la gestió de recursos i de serveis al servei del conjunt de la ciutadania. Vaja, vagis per una altra banda. Segona, respecte al que tu deies, el que ha passat és que jo crec que hi ha hagut per part de determinades persones vinculades a les institucions una sensació d'impunitat. És aquí ha fallat també la justícia. Ha fallat també la justícia perquè veiem que hi ha persones que es condemnen per delictes menors i en canvi hi ha persones que han comès estafes i malbaratament de diners en grans quantitats i que queden absolutament impunes. Jo crec que aquí també la justícia ha de fer la seva catarsi, la seva reflexió de dir, escolti, hem d'aplicar mesures que la gent vegi com exemplaritzants respecte d'aquells que amb els diners de tots han fet el que no devien. I per tant, es necessiten càstigs i es necessita veure com la justícia actua i respon davant les agressions als serveis públics i a l'atenció de les persones i a l'interès general en concret que fan determinades persones. I per altra banda, jo crec que el que no hem de posar en dubte, si bé la democràcia té dos vies, la democràcia pot ser o participativa o representativa. En aquest cas, arreu del món, la democràcia representativa és l'element fonamental de participació política, sense deixar de banda que és cert el que tu dius, és a dir, que hi ha tot un gruix social que vol participar més de política. I el que hem de fer és intentar conciliar aquesta democràcia participativa perquè la gent se senti les decisions polítiques molt més properes i pugui participar de les mateixes, però que no es pot fer tot a base d'assemblearisme, perquè si amb un col·lectiu de 20 persones ja és difícil moltes vegades posar-se d'acord, doncs és necessari establir mecanismes de representació que són els que puguin acordar les preses de decisions, sempre després rendint comptes a aquells en nom dels quals les han contret.
Avui compartim el mirador de l'actualitat amb la portaveu de Ciutadans al Parlament, Carina Mejías, amb el politòleg i professor de la Universitat Ramon Llull, Òscar Mateos, i amb l'experta en cooperació, Eulàlia Reguant. Abans s'ha mostrat una discrepància entre Carina Mejías i Eulàlia Reguant sobre les competències en urbanisme. Carina Mejías deia que els ajuntaments segurament no poden assumir aquestes competències. Eulàlia Reguant s'hi mostrava en canvi partidària. Òscar Mateos, què en pensa d'això sobre les competències d'urbanisme? O no ho té clar? O el que sigui millor per la transparència?
La veritat és que el que ens demostra els últims anys és que tot el que ha tingut a veure amb urbanisme és on d'alguna manera no s'han produït els principals focus de... És a dir, les competències d'urbanisme, doncs tot el que sigui la política municipal ha de ser evidentment proper a l'àmbit o en el si del feu municipal, però evidentment doncs han d'existir mecanismes doncs de transparència que d'alguna manera controlin tot plegat. No?
I mecanismes mitjançant els quals altres administracions puguin d'alguna manera tutelar o ordenar
sí,
el territori.
Per exemple, l'Òscar deia fa un moment, no és el mateix fer política en una gran ciutat que en un petit municipi perquè les coses són diferents. Tens tota la raó. Però l'altre dia, per exemple, estava mirant un reportatge que estàvem fent a Antena 3 precisament sobre el tema aquest de les competències d'urbanisme i ara fa pocs dies s'ha aprovat a l'Ajuntament de Barcelona l'ampliació del centre comercial de la Maquinista en contra absolutament del que diu el districte de Sant Andreu, les persones de Sant Andreu, i el que hi ha darrere és allò que s'anomena un pelotazo urbanístic i un pelotazo immobiliari impressionant. No? I en aquest reportatge sortia com a l'illa de la Gomera, sí, que és una illa absolutament un parc natural, amb un paisatge absolut lunar, amb una cosa des del punt de vista natural digna de protecció, doncs havien col·locat com a regidor d'urbanisme un senyor que era del poble de tota la vida, que es dedicava doncs, tenia una botiga o no sé què, l'havien col·locat allà i havia arribat al lobby de la construcció i li feia firmar tot el que volien a canvi d'una determinada compensació econòmica que amb ell doncs, li servia. Clar, el fet de que ell fos el regidor d'urbanisme i que tingués les competències d'urbanisme va posar a la illa de la Gomera i a tot el seu entorn en risc i, per tant, aquí van fallar els mecanismes de control o hi ha alguna cosa que falla. No es pot posar l'ordenació urbanística en mans d'algú que no és capaç de controlar-la perquè després passen aquestes coses. S'havien construït allò que s'anomena vulgarment mamotretos immensos a la vora del mar, destrossant tot un paisatge natural absolutament magnífic. No? Doncs aquí hi ha alguna cosa que falla. O el mecanisme de control ha de venir de més a dalt amb unes determinades concessions i autoritzacions perquè això es faci, o s'ha de limitar el que determinats municipis tinguin competències en determinats aspectes de la organització urbanística.
Sí, jo sí que crec que hi ha d'haver uns controls, i jo segueixo defensant que sí que han de poder tenir competències en urbanisme, perquè són els que estan més a prop del municipi, però és evident que hi ha d'haver una gradació i que hi ha també responsabilitats de moltes de les coses que han fet regidors d'urbanisme a altres nivells. Perquè si parlem de tots els municipis de la costa que s'han carregat el paisatge coster, no només té a veure amb si el regidor d'urbanisme d'aquell municipi ha fet o ha deixat de fer, sinó també té a veure amb una llei de costes que ha permès fer tot això. Per tant, vol dir que no és només una qüestió d'allò local, sinó que va molt més enllà i que, per tant, la cadena de control o de mecanismes per garantir que allò que es fa és absolutament necessari i no està anant més enllà o en contra de la voluntat d'un poble o de la ciutadania, ha d'estar per sobre de qualsevol línia o qualsevol cadena de control o de presa de decisions.
Bé, doncs hi ha moltes coses aquí per parlar. També la sensibilitat ecològica o ecologista hi juga. Recordem aquell famós hotel de la província d'Almeria, si no recordo malament, que té les obres paralitzades precisament per la protesta o per l'impacte ecològic. Només una pregunta molt breu, però és una mica la pregunta del milió. De quina manera es notarà tot el que passa amb la corrupció política aquests últims anys en les properes eleccions municipals, les del 24 de maig, que ja ho podem anunciar que seran, si Déu vol, aquesta data? Hi haurà una mena de revolució, si se'm permet l'expressió, a l'estil de les europees, amb molts partits nous?
És que poden passar tant. Jo crec que venen 12 mesos,
apassionants.
Certament apassionants, i poden passar moltes coses. Si les municipals, clar, aquí sempre, no, el context, si es fa una lectura, diguem, si les municipals coincidís, jo què sé, doncs posem un escenari d'eleccions plebiscitàries, per dir-ho d'alguna manera, la lectura en aquest sentit seria diferent, és a dir, que el que està clar és que hi haurà un càstig als principals partits, no, i que ara sentia, no sé si és un rumor fals o cert, no, però que el govern espanyol s'està plantejant un avançament de les eleccions al mes de novembre, perquè d'alguna manera les enquestes a Podemos, per exemple, en l'àmbit de les eleccions generals, li estan donant un cada cop un
resultat que més. Seria avançar-les un any.
Un any, sí. Avançar-les un any.
Bé, bueno, seria, tot és possible.
Jo sincerament penso que sí, que hi haurà molts canvis, perquè la gent està cansada i la gent el que vol és renovació, i en aquest cas jo crec que sí que hi haurà molts canvis, i a més hi haurà moltes veus plurals als diferents ajuntaments, tant de Catalunya com d'arreu d'Espanya, en els que espero que la veu de Ciutadans també hi sigui present.
Sí, evidentment cada partit hi espera aportar la seva...
Jo estic molt d'acord amb l'Òscar. Venen,
moment, sisplau, sí.
Venen 12 mesos absolutament moguts, amb, jo crec que molt interessants, però alhora també que obren molts escenaris diferents i que ens plantegen molts escenaris diferents, i les rumorologies de quan seran eleccions i quan deixaran de ser són tan grans, però jo he sentit novembre, que coincidiran amb les municipals, etc, que ja, no sé, és evident que hi haurà un canvi i que hi haurà l'emergència de noves formes de fer política a moltes institucions municipals.
Gràcies a Eulàlia Reguant, Òscar Mateos i Carina Mejías. Fins un altre. Bon dia i bon estiu. Gràcies, no ens veiem.
Bon dia.
Adéu-siau.
Aquest estiu, viu Ràdio Estel. A l'hora de comprar, poden sorgir dubtes, preguntes o reclamacions. Per això, els dijous a les 9 i 10 del matí, dins del Primer Cafè, ens acompanya l'Agència Catalana del Consum a l'hora del consumidor, amb Carla Gràcia, perquè a l'hora de comprar no quedi res al tinter. L'hora del consumidor, els dijous a les 9 i 10 del matí, al Primer Cafè de Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Estàs a l'atur? Has esgotat la prestació social o estàs a punt de fer-ho? A Càritas hem creat Feina amb Cor, un servei gratuït per acompanyar-te en la recerca de feina. Truca al 93 114 90 47 o entra a www.caritasbcn.org. Feina amb Cor, el programa d'inserció laboral de Càritas Diocesana de Barcelona.
Emporta't a casa les millors ofertes d'Hipercor.
Per exemple, tens un ordinador portàtil Asus amb 2 GB de RAM, 500 GB de disc dur i pantalla tàctil que abans costava 359 euros per només 299 euros.
A més, ara tens més de 1.000 productes amb la segona unitat al 50%.
Acostuma't als nostres bons preus a Hipercor.
Oferta vàlida només a la península.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Avui fem el cafè amb...
amb Neus Sotomayor, que és la directora d'Unipau, la Universitat Internacional de la Pau, que inicia les seves sessions avui i que duraran fins la setmana que ve. Parlem d'aquesta iniciativa acadèmica i defensora dels drets humans i la pau. Neus Sotomayor, directora d'Unipau, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Disculpi primer de tot la manca de temps, però molt breument, si pot ser. Avui comencen les sessions. Com es presenta aquest any?
Bueno, jo crec que es presenta amb il·lusió, com sempre, amb moltes ganes de començar els debats i a posar sobre la taula tots els temes que hem plantejat i amb ganes de que vingui la gent, de que participi, d'intercanviar opinions, vull dir, perquè és un espai d'aprenentatge que no només escoltem, sinó que també compartim entre els mateixos participants totes les opinions i els debats. I, bueno, amb nivell... il·lusió, la veritat.
Molt bé, ho celebrem. A nivell pràctic, on es fan les sessions i de quina manera, si algú vol i no ho ha fet, ens podem apuntar a aquesta Unipau?
Sí, doncs mira, les sessions... Bueno, jo primer de tot dic que aquest any, per si no ho has dit, encara tractarem sobre la Mediterrània, sobre les dues ribes de la Mediterrània, la situació de crisi, les esperances, no? I que es faran al Centre Borja de Sant Cugat, com cada any. Aquesta és la 29a edició i sempre les hem fet allà. I de fet, les inscripcions encara estan obertes, es poden fer a través de la web de la Unipau, i si no, es pot inscriure una en el mateix moment que arriba. Vull dir, hi ha molta gent que arriba, s'inscriu i entra. I ja està.
Perfecte. Doncs des d'avui i fins dimecres de la setmana vinent, al Centre Borja de Sant Cugat del Vallès, efectivament amb les dues ribes de la Mediterrània i les situacions de tensió i conflicte, ara en tenim aquest trist exemple del Pròxim Orient, Israel i Palestina,